la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte aquí a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem, com sempre, un repàs dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia i l'entrevista, avui amb el Fernando Fernández, coordinador de campanyes de Greenpeace Catalunya, amb qui farem balanç d'allò que s'ha acordat a la COP28, la cimera del clima de Dubai. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com sempre, el programa, que finalitzarà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Nou dissabte i benvinguda del programa. Doncs, quin programa? La veu dels animals i la natura d'ONG ADA. A on? Aquí, a Ràdio Estel, un programa que comença amb un repàs d'algunes de les notícies de la darrera setmana més destacades. Una primera de positiva, una possible millora del benestar dels animals destinats al consum alimentari a la Unió Europea. La Comissió Europea ha proposat importants reformes per millorar les condicions del transport dels animals vius destinats al consum alimentari. Les autoritats europees remarquen que les actuals normatives ja tenen 20 anys i que no estan adequades als criteris científics més recents, ni tampoc a l'augment de la preocupació de la ciutadania envers el benestar de tots aquests animals. Una situació que l'ADA ja fa anys i panys que porta demanant i denunciant, per tal de posar fi a l'enorme patiment de milions d'individus durant el transport. Per primera vegada, la Comissió ha proposat també normes uniformes per al benestar i la traçabilitat dels gossos i dels gats que es crien, es mantenen i es comercialitzen com animals de companyia amb finalitats lucratives. Les regulacions actuals difereixen molt entre els diversos estats membre. Repassem, en primer lloc, els punts més significatius que estan previstos d'aplicar en relació al transport d'animals vius, categoria en què s'inclouen porcs, vaques, cabres, ovelles, gallines, pollastres, conills i cavalls. Són aquests: reduir el temps dels viatges, fer que en els recorreguts més llargs s'hagin de descarregar els animals per tal que puguin descansar, beure i menjar. Establir normes especials pels animals més vulnerables. S'entenen com a tals les femelles prenyades, les vedelles que encara són alletades i les gallines que es troben al final del seu cicle de producció. Fixar una duració màxima del trasllat d'animals des de l'explotació fins a l'escorxador d'un total de 9 hores. Condicionar amb mesures estrictes el transport quan les temperatures són extremes. Si es superen els 30 graus, es farà un recorregut durant la nit. Si són inferiors a zero, els vehicles s'hauran de cobrir per protegir els animals del fred. I en el cas que es vagi per sota dels 5 graus negatius, el viatge no s'allargarà més de 9 hores. Més coses que es contemplen: augmentar i adaptar l'espai dels animals de manera que es pugui mantenir una posició segura i descansar al llarg del viatge. Endurir les normes per exportar els animals cap a tercers països per assegurar l'incompliment dels estàndards de benestar a la Unió Europea i utilitzar algunes aplicacions tecnològiques per controlar i registrar les possibles incidències durant el transport. D'altra banda, en relació amb els animals de companyia, són aquestes les propostes que destaquen: fixar unes mínimes normes a la cria, a la cura i a l'allotjament dels gossos i dels gats a les botigues, les diverses protectores i els refugis de la Unió Europea; controlar de forma estricta en tot moment la traçabilitat per mitjà de la identificació i del registre dels animals obligatori per lluitar contra la venda online i la cria i el comerç il·legal. També formar les persones que treballen amb els animals i difondre la importància del que és la tinença responsable. Les propostes no deixen de ser petits avenços, perquè encara queda molt per fer. Esperem que siguin aprovades el més aviat possible i que se'n faci un seguiment corresponent i rigorós. El benestar de milions d'animals a Europa depèn d'elles. Més coses. La UNESCO fa un clam per la transhumància. La UNESCO, l'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura, ha reconegut la transhumància a Espanya com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat pel seu llegat social i històric. Un reconeixement que també s'ha atorgat a Albània, Andorra, Croàcia, França, Luxemburg i Romania, i que anteriorment ja posseïen Àustria, Grècia i Itàlia. La transhumància és un tipus de ramaderia en extensiu que imita les migracions estacionals i naturals de les diferents espècies d'herbívors que es desplacen en ramat, tenint en compte la disponibilitat i l'aprofitament de les pastures. Hi ha les pastures d'estiu, o agostejadores, de la muntanya, i les pastures d'hivern, que es situen a la plana. Aquest pastoralisme és un exemple de model de la vida rural que contribueix a fomentar el benestar d'animals i a mantenir una relació respectuosa i sostenible amb els recursos que posseeix el territori. Genera també importants beneficis per la biodiversitat, el medi ambient i els ecosistemes veïns. Com a exemple, la transhumància contribueix a reduir el risc d'incendis forestals perquè els ramats es nodreixen del sotabosc i eliminen la massa forestal més inflamable i combustible. I acabem amb consells a tenir en compte per la nostra llar nadalenca. Som a prop ja de les festes de Nadal i a moltes llars preparen la decoració per tenir-ho tot ben a punt. El pessebre, el tió o l'arbre de Nadal, entre altres, són uns elements fonamentals. Però cal tenir en compte alguns consells perquè l'ornamentació de la llar es faci de manera respectuosa amb el medi natural. Tallar avets o collir grèvol està totalment prohibit. Són espècies protegides que només es poden comercialitzar si procedeixen de cultius o de països on se'n permet la recol·lecció. Igualment, en aquests casos, han de dur la certificació d'origen pertinent. També cal evitar l'ús de molsa per guarnir els pessebres. És una planta refugi per petits invertebrats i protegeix el sòl del bosc de l'erosió i de la dessecació. Pot substituir-se, per exemple, amb fulles seques, amb escorça, amb serradures tenyides, amb sorra o amb paper. Un gest molt senzill amb el qual pot contribuir-se a garantir la protecció dels diversos ecosistemes vegetals.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que la forma del cap i dels ulls és el que diferencia els mussols de les òlibes? Encara que les dues espècies pertanyen a la família d'aus rapinyaires nocturnes i es troben perfectament adaptades per caçar de nit, els mussols i les òlibes no es troben emparentats ni amb les àligues ni amb els falcons. L'estructura i suavitat de les seves plomes els hi permet volar amb total silenci, i els seus ulls i aguditzant sentit de l'oïda els hi facilita poder veure amb total foscor i detectar el més mínim soroll. Pràcticament no poden girar els ulls a les seves òrbites, però disposen de tal flexibilitat a les seves vèrtebres cervicals que els hi permet girar el coll en totes les direccions fins a aconseguir un camp de visió de 270 graus. Acostumen a ser solitaris i viuen camuflats en els forats dels arbres i en els espais oberts. En la seva època de cria, aprofiten els forats de cases velles o cobertes abandonades en petits pobles i a les seves rodalies. Aquestes aus fascinants i mítiques són considerades molt beneficioses per la natura. No obstant això, les seves poblacions es troben en regressió arreu del món degut a la pressió humana, els atropellaments de cotxes a les carreteres, les línies d'alta tensió, l'ús abusiu dels pesticides i la manca de llocs on n'hi ha. A Catalunya, el Centre de Fauna de Vallcalent i l'Associació Trenca col·laboren pel que fa a la cria en captivitat de l'òliba per ajudar a recuperar les poblacions d'aquest rapinyaire nocturn i sensibilitzar la població envers la seva conservació. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jordi Farrés, educador de gats. Com puc alliçonar el meu gat? Com dir-li que no faci segons quines coses?
A veure, no podrem sempre controlar el nostre gat perquè els gats no reben ordres. Els gats se'ls va guiant. És com la gent em diu, tu ets educador de gats, eduques gats. No, els guio. Educar un gat pròpiament dit, el que creiem educar, que és fes això i ja està, no aniria per aquí. Aleshores, la manera de lliçonar un gat sempre és amb molta calma i molta tranquil·litat, sense enfadar-nos, sense renyar, sense cridar. La gent em diu, i què he de fer, doncs? Doncs tu has de veure per un prisma molt diferent. Els gatets, si se'ls renya, se'ls crida tot això negatiu, el que fan és fugir, corren. Mira com ho ha après. I no ha après res, pobre. Se n'ha anat espantat. Llavors, tu el que pretens és que d'aquell moment entregui algun coneixement. La manera més senzilla sempre és anar amb molt de carinyo, molt de cuidado, molt a poc, amb el xxxx que en dic jo, que és una eina una mica així neutra, que el que fa és que el gat escampa, però no et veu com una figura negativa. Perquè a vegades la gent... que un dia fotis un crit no passa res, però anar amb el bastó sempre el que faràs és que acabaràs tenint problemes. Doncs la gent que tenim gats hem de tenir una mica en ment que hem de ser bastant permissius. Els gats ho han de poder fer gairebé tot. Han de poder entrar a gairebé tot arreu. Llavors, per no caure en errors de que un gat em dona problemes, a vegades els problemes venen de que intentem sotmetre'ls molt. Jo m'ho trobo molt a vegades. Jo em dic que el que hem de fer nosaltres és adaptar-nos al gat i no ell a nosaltres. A vegades això la gent no ho entén, no els volen alliçonar d'una manera humana, que creuen que entendran les coses com si jo et foto la bronca a tu i tu m'entens, o el teu jefe ens la fot, doncs ells ho entendran així, i no passa per aquí. El gatet ha d'anar veient que hi ha certes coses que quan les fa, doncs hi ha un estímul que bàsicament és anar cap allà i vas cap a la boira, no? Per exemple, un exemple, no?, de quan un gat puja a la taula quan s'està dinant, la gent es renya, es cabregen... D'entrada ja li hauríem de donar una miqueta de menjar perquè no sigui tan pesat, però bueno, ara aquest no és el tema. Suposem que ell puja a la taula, en lloc d'agafar-lo, de cridar-lo mil i una coses, el que farem és que el anirem empenyent mica en mica, fins que es trobi a l'extrem de la taula i pum, i ell cau. Llavors ell torna a pujar immediatament. I ho tornes a fer. I així 50 vegades seguides. Hi haurà un moment en què el gat pararà baix, mirarà i dirà, ara haig de pujar perquè em tornin a fer baixar. Ell no ha vist res negatiu. Sí, ha vist que no li deixaven fer allò que ell volia, però que no s'ha pujat el to de cap de les maneres. I és com ell finalment acaba entenent, a mida de la paciència i de les ganes, i el carinyo, si tu vols, de que allò, per exemple, no es fa. Ara la gent em diu, com li dic que no rasqui el sofà? Això és una cosa que ens l'hem de tregar. És com un gat em rasca el sofà. Fota't. No volies un gat, doncs aquí el tens. Que hi ha coses que no podem pretendre-les. Llavors, dintre el que és alliçonar un gat de que toca alguna cosa... El gat em roba menjar, no el deixis sobre el marbre, que hi ha coses que són de calaix. Però quan puntualment li tinc que dir alguna cosa a un gat, que toca, que tomba, que el que sigui, és molt de calma i, sobretot, de fer l'esforç d'aixecar-se i anar cap allà molt tranquil·lament i dir-li, vas, que em pela, a veure un rato. És molt simple. Se l'hauria d'alliçonar poc, un gat,
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Jordi Farrés, educador de gats. Més informació al correu electrònic educadordegats@gmail.com, al web www.educadordegats.cat i al telèfon 699 152 088.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola amics, animalons i amigues. Avui recordem una altra veu amb aquest cas femenina que va obtindre un gran èxit als Estats Units. És la Gloria Estefan. D'avis d'Astúries que van emigrar a Cuba, el seu pare va estar empresonat per haver sigut guardaespatlles de la dona del dictador Fulgenio Bautista. Varen poder emigrar als Estats Units quan la Gloria era petiteta, de forma que es pot titular com una cubano-nord-americana. I, és clar, es van instal·lar a Miami. Escoltem-la amb I am not giving you up i Still your heart.
Moment. the teardrop spilling over your resentment. Don't intend to be the cry with which you voice your discontentment. I don't wanna be a picture fading slowly from your memory. Don't intend to be the shadow simply darkening your passage. Only wanna lose myself behind the mirror of your eyes. Be the only balm that soothes the secret passions in your life. Only wanna lose my senses, lose your sorrow, calm this madness. Be the only one you count on to alleviate your sadness. Steal your heart and set it free. Tear down the walls that would surround you. I may hold you close to me, but these ties will never bind you. I don't mean to be the fire that's igniting your temptations. Don't intend to be the sword that runs you through with adoration. I don't wanna be a whisper, my emotions wrapped in silence. Don't intend to be the shout reminding you that time is priceless. Only wanna be the wind that lifts you high above the ground, living only to unleash the sacred power that we've found. Only wanna breathe your essence, be your comfort, filled with laughter. Every moment that we live from this day on forever after. I'll steal your heart and set it free. So free, I'm sure it will astound you. Without my love, you'll never be. In some way, I'll always find you. I'll steal your heart and set it free.
Som a mig programa, aquí a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, programa de l'ONG ADA. Temps per l'entrevista, i avui volem centrar-nos en aquest esdeveniment mundial que hi ha hagut les darreres setmanes, com sempre, anual, la COP, la Conferència de les Parts del Conveni Marc de Nacions Unides pel Canvi Climàtic, que s'ha celebrat des del 30 de novembre fins al 12 de desembre a Dubai, per comentar els principals aspectes que n'han sorgit d'aquestes negociacions, que després... s'han de repartir entre els diferents països i, per tant, algunes d'elles han de ser vinculants i han de comprometre's a noves accions per a un futur. Per parlar-ne, ho fem amb el Fernando Fernández, que és coordinador de mobilització de Greenpeace aquí a Catalunya. Fernando, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Com esteu?
Doncs un altre cop, un altre any, un altre cop, intensa. En aquest cas començava amb una mica d'escepticisme, no? Perquè, esclar, la seu és Dubai i precisament el president, la presidència d'aquesta cop és pel sultà Ahmed Al-Bayes, que és un senyor que lidera, és conseller delegat de la quarta companyia petrolera a nivell mundial. Per tant, diguem que en aquest sentit les coses començaven una mica doncs, amb aquest escepticisme, no?
Sí, la veritat és que sí. És a dir, nosaltres ho vam denunciar quan va sortir, perquè, bueno, si una cosa venim demanant des de fa molt de temps és que els lobbies, no, dels fons hauríem d'estar fora de la COP, no? I el que ens vam trobar aquest any és precisament d'això que dius, no? Que tenim de president de la COP a un càrrec d'una gran petroliera, no? Aleshores, bueno, es va, diguem-ne, que sorprendre una mica, no? I ens va sorprendre també, d'alguna manera, que aquest any el que hem vist és que, a més, hi havia molt més lobby dels combustibles fòssils, no? Fins a 2.500 persones es van calcular, no? Que ja sabeu que, bueno, que no tenen participació directa, no formal, però bueno, estan allà i estan influenciant i jo crec que han fet la seva tasca una altra vegada a dins de la COP.
Les xifres oficials diuen que a Glasgow hi havia només 503 assistents vinculats a la indústria fòssil, que l'any passat, a la COP27 d'Egipte, n'hi havia 636, i aquest any, com bé dius, gairebé 2.500, 2.456 empleats i lobistes del món fòssil. Hi ha grups que fins i tot doncs, han denunciat aquestes activitats que s'han hagut de traslladar, coses que no es podien fer, diguem-ne, al mig del pas, no? Per tant, hi ha hagut una mica de moviment en aquest sentit. No sé si considereu també vosaltres que ha estat, en aquest sentit, una COP, una conferència transparent o que encara li falta molt.
Bueno, diguem-ne que per nosaltres la valoració que podem fer aquí és que si han portat tanta gent cap allà és perquè sabien que aquesta COP era important, no? I que es podria arribar a un resultat final que estigués una mica en contra dels seus interessos, no? I jo crec que és per això, nosaltres creiem que és per això el tema pel qual hi han hagut tantes persones allà representades dels lobbies dels combustibles fòssils, no? I de fet ho hem vist fins al darrer moment, no? Com bueno, es va estar batallant perquè s'inclogués el redactat final, no? Una menció clara als combustibles fòssils, no? I ho vam veure que en el primer esborrany va ser doncs, més tou que el darrer, no? I pensem que és una mica això, és a dir, ells van allà a fer la seva feina, a la qual a nosaltres, evidentment, ens sembla completament irresponsable, no? A més, quan sabem que aquest any ha sigut l'any més calorós des d'aquell registre, no? És a dir, que és un canvi climàtic, una emergència climàtica galopant, i bueno, doncs em sembla una bogeria i una barbaritat, no? Que aquesta gent pugui estar allà i pugui estar fent aquest tipus de pressió, perquè és una pressió que al final va en contra dels interessos del món, de tota la humanitat, dels nostres ecosistemes, de la vida, no? Al final.
Anem a l'arrel. Aquestes cimeres, en repeteixo, és la 8a conferència de les parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. Aquesta convenció es va crear l'any 1992 a Rio de Janeiro, en la primera cimera, en aquest cas la cimera de la Terra, i a partir d'aquí cada any es fan aquestes cimeres. Agrupen a tots els estats o la majoria d'estats a nivell mundial o que formen part, en aquest cas, de Nacions Unides i per intentar arribar en aquests punts d'acord sobre un futur climàtic, en aquest cas per reduir les emissions de combustibles fòssils, que era el primer tema que estava aquí al mig d'aquestes negociacions. Les cimeres aquestes tenen per característica que sempre és allò que s'allarguen fins a l'últim minut, no? Però bé, aquesta havia d'acabar el dia 12 i finalment el dia 13 hi va haver aquesta conclusió. L'acord final, com ara feies principi referència, Fernando, va acabar incloent més del que suposava l'esborrany respecte als combustibles fòssils.
Sí, de fet, per nosaltres, o sigui, diguem-ne que tenim una mica de sabor agridolç, no? Perquè, o sigui, per salientar, per remarcar d'alguna manera el positiu d'aquesta COP, d'aquest document final, és que per primera vegada es parla directament de fer una transició per deixar enrere els combustibles fòssils, no? en els sistemes energètics. I això és molt important, no? Perquè és la primera vegada en totes aquestes COPs, en aquestes 28 COPs, que es parla directament doncs, diguem-ne, de quin és el causant del gasos d'efecte hivernacle, no? Tradicionalment, el que es venia parlant o el que es deia aquestes declaracions finals, no? Sempre estava al voltant del tema dels gasos d'efecte hivernacle, de reduir gasos d'efecte hivernacle, que evidentment s'ha de fer, però mai no es parlava directament de combustibles fòssils, no? I aquesta, diguem-ne, que és una petita victòria que jo crec que s'ha assolit per pressió de la societat civil, de les ONGs que porten anys fent aquesta feina, i també per la pressió d'alguns països, diguem-ne, no? perquè això s'inclogués. Aleshores, fins aquí ho podem considerar com una petita victòria. Però sí que és cert que el document final deixa molts gaps.
Sí.
Per on, diguem-ne, que la indústria dels combustibles fòssils doncs, pot continuar fent una mica el mateix. Val? És a dir, no és la declaració que volia Greenpeace. Greenpeace volia una declaració d'abandonament definitiu i just dels combustibles fòssils. No? Això no ha passat, però sí que bueno, considerem que ha sigut un petit avanç, no?, sobre el qual haurem de continuar treballant i continuar fent doncs, incidència, mobilització, comunicació, etc., perquè diguem-ne que aquesta transició que parla, no?, de deixar enrere els combustibles fòssils doncs es faci efectiva, no?, i podem arribar a mitjans de segle doncs, sense superar el grau i mig, no?, bueno, a finals de segle.
Clar, perquè en aquests textos, que en aquest cas és el text final d'aquesta COP, com les conclusions, l'acord a què s'ha arribat, no? En aquests textos és molt important les paraules concretes que s'utilitzen. I aquí hi va haver un debat extens, els últims dies, sobre si s'havia de situar el terme abandonar els combustibles fòssils, no? O un altre terme, com eliminar progressivament, etc, etc. Per tant, tu dius que deixa la porta oberta. En quin sentit deixa la porta oberta, diguem-ne, seguir fent el mateix?
Bueno, doncs deixa la porta oberta en el sentit de que continua, per exemple, parlant de nuclear, deixa la porta oberta d'alguna manera, tot i que no ho diu explícitament, però sí que es pot entendre, no? Doncs que es continuï utilitzant el gas com un combustible de transició, continua ficant bastant el focus també en el tema de la captura i emmagatzematge de carbó, no? Lo qual, bueno, són tecnologies que encara no estan desenvolupades, no? I nosaltres creiem que és una mica el que intenten, diguem-ne, és desviar el focus de la reducció que s'ha de fer, no? I de l'eliminació dels combustibles fòssils cap a solucions de vegades una mica màgiques, no? Que consisteixen en, bueno, no reduirem o no acabarem els combustibles fòssils totalment perquè podrem, diguem-ne, que capturar-ho, no? És a dir, és una mica aquesta trampeta que fan, no? I el mateix, doncs, el que té a veure amb quan parlen d'hidrogen de baix carboni, no? Que aquí, al final, t'estan parlant de gas, directament, no t'estan parlant d'hidrogen verd, no? Deixa la porta oberta aquí. O el mateix amb el que té a veure amb el sector del transport, no? Quan no t'està parlant directament d'anar cap a un sistema, diguem-ne que electrificat, sinó que obre la porta també a tecnologies baixes en carboni. No? És a dir, que aquí ja tornem a parlar segurament d'hidrogen doncs, produït en gas, etcètera, etcètera. No? És a dir, que aquí es deixa doncs, la porta oberta, que continuïn, però bueno, sí que considerem que el fet que es parli d'això, no? de transicionar, transitioning away from fossil fuels, doncs, bueno, doncs és una, diguem-ne que és un avenç, no? I aquí el que haurem és de pressionar perquè diguem-ne, perquè
perquè es compleixi, perquè al final s'acabi això duent a terme, no? Els objectius, és clar, una cosa és el que es diu, no? És a dir, es menciona aquest final, però el problema principal potser és això, és que no hi ha uns objectius concrets, no hi ha una data concreta, no hi ha unes metes concretes.
Bueno, diguem-ne que hi ha metes concretes pel que fa a la reducció d'emissions, i aquí l'acord és bastant, o sigui, el text final és bastant clar, no? Perquè t'està dient que ha d'haver-hi un pic d'emissions al 2025, que hauríem de reduir un 43% les emissions al 2030 i un 65% al 2035, això t'ho diu, però també t'ho diu perquè aquí hem de recordar que el que estem fent és una mica el balanç global, no? que marca l'acord de París a 5 anys, no? Que s'ha de fer doncs, aquesta avaluació de les trajectòries d'emissions dels diversos països i la conclusió a la que s'ha arribat també és que, bueno, que estem molt lluny, no? És a dir, ara mateix amb les contribucions nacionals determinades, és a dir, allò que els països estan compromès a complir, doncs, diguem-ne que faríem una reducció de només 2 graus cap al 2030 i que ens situem a finals de segle amb 2,1 graus, entre 2,1 graus i 2,8 graus, val? És a dir, ens passem de llargada tant a l'1,5 com fins i tot als 2 graus, no? que també parlava l'Acord de París. És a dir, que els objectius hi són, però no hi ha com una conclusió definitiva pel que fa a dir a partir d'aquest any no podrem cremar més combustibles fòssils. De fet, el que estem veient, no? I els anàlisis ens diuen que els països d'aquí al 2030 el que estan és doblant la seva inversió en combustibles fòssils, no? El que farà que continuarem emetent gasos d'efecte hivernacle.
Tot plegat és complex perquè, és clar, es diu de reduir 43% al 2030, recordo que queden 6 anys, per si algú no està situat, i que les emissions, a nivell general, encara els últims anys també han anat pujant. Això poc fa emissions. I, és clar, quan es parla de combustibles fòssils, bàsicament les emissions provenen, o molta part provenen, dels combustibles fòssils. Si no s'abandonen els combustibles fòssils, serà molt difícil deixar d'emetre, no? Suposo que aquí també hi han jugat molt, i especialment pel que deies, no?, per l'energia nuclear, lobbies concrets, en aquest cas França, és un dels països on doncs, més promou aquest tipus d'energia, de tecnologia, i Estats Units, i la Unió Europea, cal recordar que precisament va declarar dintre dels... fa un any, el gas natural i l'energia nuclear precisament com energies de transició, com energies verdes, no?
Sí,
per tant,
sí.
Ens emmarquem en aquest marc que suposo que ja ha contribuït, no?, en aquesta...
Sí, va ser una mica la baralla França-Alemanya, no?, en aquell moment, entre uns que volien el gas i els altres que volien la nuclear, al final es va acabar aprovant. Per nosaltres és un despropòsit i de fet ho vam denunciar en el seu moment. Però en aquest nivell global, diguem-ne que els països que han fet més pressió perquè no s'inclogués res que tingués a veure amb l'eliminació de les combustibles fòssils són principalment els països petroliers, tipus Aràbia Saudita o el mateix Iraq, i també els Estats Units. No? Diguem que aquí la Unió Europea sí que ha jugat un rol de que s'inclogués el tema de l'abandonament dels combustibles fòssils i també altres països com l'ILAC, no? els països d'Amèrica Latina i el Caribe, o fins i tot l'OASIS, no? que són el conjunt de països de petits estats insulars, no? Que sí que han fet aquesta pressió. No? Però bueno, teníem allà la pressió dels Estats Units, dels països petroliers, que no volien, no? Que volien una mica continuar el mateix, d'altres coses, perquè al final, diguem-ne que són els majors productors de petroli i que part de la seva economia també depèn d'això, no? I aleshores han estat fent aquesta pressió. És una pressió de mirada curta, no? Perquè a mirada llarga, és a dir, els efectes de canvi climàtic acabaran afectant a tothom, i bueno, diguem-ne que està mirant una altra vegada al curt termini, no? Al benefici curt, que no pas en el llarg termini, no? En el benestar del planeta i per extensió a tota la humanitat.
Mm. Evidentment, els qui no canviarem són, per exemple, Rússia o Xina, països sempre opositors, no?, en aquest sentit, en aquestes cimeres.
Sí, diguem-ne que els xinos estan fent dues coses alhora, no? Que és una mica una de les coses que denunciaven aquesta COP que podria passar, no? Perquè, clar, ells parlaven, i de fet, bueno, a l'acord final es parla de triplicar, que està molt bé, triplicar l'energia renovable i també duplicar doncs, anualment, no?, les ràtios d'eficiència energètica. Però sí que aquí hi havia un tema, no?, que és que volien només parlar de triplicar renovable, però sense abandonar combustibles fòssils. És a dir, al final estem parlant d'un creixement energètic infinit, no? Perquè estàs continuant un creixement en fòssils i també en renovables. O sigui, és que els xinesos fan una mica això, no? És a dir, estan fent molta renovable, però al mateix temps també estan invertint en carbó, no?, per exemple. No? I aquí va ser una batalla, no? Jo crec que al final, bueno, diguem-ne que a l'acord final, quan es parla d'això, de transicionar, deixar enrere els combustibles fòssils d'alguna manera, no?, i es parla de triplicar renovables, d'alguna manera s'ha embridat aquest tema. No? D'alguna manera dic, perquè com et deia abans, estan aquests gaps per als quals doncs, el món fòssil i els països encara es poden escapolir una mica.
Us recordo que sou a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, que parlem amb el Fernando Fernández, que és coordinador de campanyes de Greenpeace a Catalunya. Parlem sobre aquesta conferència de les parts, la COP28, que s'ha celebrat fins al passat 13 de desembre, en què es va prendre l'acord final a Dubai. I quan parlem de la COP, quan parlem de combustibles fòssils, estem parlant de l'escalfament global. Els nivells de diòxid de carboni, amb les darreres mesures, se situen, mesura que es pren a l'illa de Hawaii, en concret a l'Observatori de Mauna Loa, juliol de 2023, 422,14 parts per milió. El segon gas d'efecte hivernacle més important tenint en compte la seva concentració i la seva capacitat calorífica, que és més gran en aquest cas que el diòxid de carboni, que és el metà, també augmenta, 722 parts per bilió en aquest cas. Augments considerables des de 1750 que provoquen aquest escalfament, aquest efecte hivernacle que provoca aquest 1,2 graus ja d'escalfament mitjà a la Terra. Parlaves també d'energies renovables. L'objectiu era triplicar els esforços en aquest camp. Què s'ha assolit?
Doncs ja ho veurem, vull dir, perquè aquí, o sigui, el contingut de l'acord el que diu és triplicar l'energia renovable. Ara el que toca és posar-se les piles, no? I el que veiem és que, bueno, que la cosa va avançant. Si mirem a nivell de l'estat espanyol en termes d'electricitat, no només, estem gairebé quasi al 50%, no? Aquí les coses sembla que avancen una mica, no a tot arreu, però sabem que a Catalunya doncs, no estem aquí. Però, clar, hem de pensar que no només és el sector elèctric, és a dir, és que hem d'electrificar tots els usos energètics, no? I fins aquí, doncs, el que sabem és que estem en un 80% a nivell global, també a nivell de l'estat espanyol, un 80% de l'energia que fem servir es fa servir en combustibles fòssils, no? O sigui que aquí anem tard, realment, no? I per comentar i per portar-ho també cap aquí, cap a Catalunya una mica, no? Sí que dic també que, bueno, que l'acord també parla de reduir les emissions de metà al 2030, no? Per què dic de portar-ho aquí cap a Catalunya? Bueno, perquè aquí ja sabem que tenim un problema important en el sector ramader. Sabem que en CO2 equivalent Catalunya és la que més emissions derivades del sector de ramaderia emet a nivell de l'estat espanyol, no? I per lligar-ho també amb un tema de sequera que tenim aquí a Catalunya que estem patint, no? I que té a veure, evidentment, amb canvi climàtic, no? I en casos de fet hivernacle, i dir per una banda que doncs el tenim un problema de contaminació d'aquífers perquè aquí no s'està fent la feina de reducció de la ramaderia intensiva industrial, no? D'una banda. I d'una altra banda, i que això ens està fent, no? Doncs que tinguem menys disponibilitat d'aigua, no? Perquè els aqüífers estan contaminats. I d'una altra banda, també salientar o remarcar una demanda que vam fer aquesta setmana mateixa amb el Futur Esar, amb Oikia, Renovem-nos, Rebu Prosperitat i altres entitats, no? En el qual demanaven precisament a la Generalitat de Catalunya que posi en marxa, doncs, els pressupostos de carboni que es contemplaven a la llei de canvi climàtic del 2017, no? Perquè no s'ha fet, no sabem a què estan esperant, però el que sí que sabem és que aquí a Catalunya les emissions de gasos d'efecte hivernacle han crescut el 2022, s'ha estimat un 3%. Les dades oficials encara no hi són, però el monitoratge públic d'emissions de Catalunya, que és una entitat, una associació, diguem-ne, ha fet aquesta estimació, no? La qual ens complica encara més el tema d'arribar a aquest pico, no? Aquest pic d'emissions que parla l'acord del 2025. No? És a dir, que aquí a casa nostra hem de fer feina.
Hem parlat moltes vegades també, i especialment aquí toca els animals, sobre el que és la ramaderia intensiva industrial, un lobby que ja es va instal·lar als anys 80 a Catalunya i que crea greus i greus problemes, com has dit tu, Fernando. Més dades, per exemple, en podeu trobar també a la coordinadora estatal Stop Ganaderia Industrial, de la qual l'ADA i també Greenpeace formen part. Tot això per intentar reduir emissions de carboni, per afavorir la naturalesa i també, en aquest cas, el tracte cap als animals. Un altre acord de la COP, perquè no tenim més temps, resumit, per si també en voleu estar pendents, és aquest fons de pèrdues i danys que s'ha aprovat també, es va aprovar, diguem-ne, com el primer dia. Una COP, en general, per tant, que ha tret aquest text, hem intentat resumir-la, evidentment ens faltaria molt més temps, i que ha tret aquest últim document, una mica ambigu, però que per primera vegada, com a mínim, menciona aquest abandonament progressiu dels combustibles fòssils. I en seguirem parlant. Fernando Fernández, de Greenpeace, moltíssimes gràcies avui per intervenir.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem amb la Glòria Estefan. Té una veu calenta, però flexible en els seus aguts. Una veu que la identifica de seguida. Veu segura, completa, contundent. Guanyadora de 5 Grammys, la seva discografia va des dels anys 90 del segle passat fins al 2013. Aquest CD, que és de l'any 1996, està produït pel seu marit Emilio Estefan, que també era productor i cantant. Escolteu I Know You Too Well i Rich. A la propera, si Déu vol.
Baby, it's nothing that you said, but I know it's not just in my head. You're changing, baby, and you don't think I see. I feel you drifting away a little bit further every day. Don't tell me, baby, don't tell me it's just me. I see it in the look that's on your face. Something's not the same inside. You can't keep it from me, no matter how you try. 'Cause I know you too well. You'd never think you could tell me a lie. Yes, I know you too well. Something you're hiding, I know you too well, too well. Maybe the timing isn't right. Maybe I see the end inside. Is it over, baby? Hurting you to stay. Maybe you don't know what to do. You can't find a way to break the news. Think it over, baby. It hurts me more this way. I'd rather have you tell me to my face than tell me everything's alright. What you don't wanna say is there in black and white. I know you too well. You'd never think you could tell me a lie. Yes, I know you too well. No one knows you like I do. And it's so easy to tell when you look away. There's something you're hiding. I know. Tell me everything's alright. What you don't wanna say is there in black and white. 'Cause I know you too well for you to ever think you could tell me a lie. Yes, I know you too well. No one knows you like I do. And it's so easy to tell when you look away. There's something you're hiding. I know you too well, too
some dreams live on in time forever. Those dreams you want with all your heart. And I'll do whatever it takes, follow through with the promise I made, put it all on the line, what I hope for at last would be mine. If I could reach higher, just for one moment touch the sky, from that one moment
com prevenir accidents en els nostres animals de companyia.
Pels gats, els fils es converteixen en un joc molt entretingut, però darrere un fil pot haver-hi una agulla de cosir.
Sí, i això comporta que se la puguin clavar. Intentem que els costurers estiguin sempre tancats i fora del seu abast. Així, evitarem que es clavin agulles, ganxets imperdibles, tisores i altres estris que utilitzem per cosir.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
Quan el cor està autènticament obert a una comunió universal, res ni ningú està exclòs d'aquesta fraternitat. Conseqüentment, també és veritat que la indiferència o la crueltat envers les demés criatures d'aquest món sempre acaben traslladant-se d'alguna manera al tracte que donem als altres éssers humans. El cor n'és un de sol, i la mateixa misèria que porta el maltractar un animal no triga en manifestar-se en la relació amb les altres persones. Tot acarnissament amb qualsevol criatura és contrari a la dignitat humana.
Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.